A Ford de Catalunya.
A Ser Catalunya. Aquí amb Josep Cuny.
Artur Ramon, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Josep.
Els propietaris del suposat Caravaggio, de moment suposat, tu el dones per bo i tothom, però encara falta l'acreditació definitiva, no?
I tant.
Saps que s'han de reunir amb experts de la Comunitat de Madrid? Perquè la casa de subhastes en Sorena ha informat al govern regional de qui són els propietaris?
Sí, sí, no podien fer-ho d'altra forma, eh? És el que dicta la llei.
Estava obligats a
fer-ho. Una vegada aquesta obra, la Comunitat de Madrid la va declarar BIC, és a dir, bé d'interès cultural, està obligada a la subhasta a donar el nom de la propietat, i la propietat aquí començar a parlar amb l'únic destí possible a aquest quadre, que és el Museu del Prado.
I Esperanza Aguirre i el seu marit, Fernando Ramírez de Haro, van vendre l'any 2002 una obra de Goya per 5 milions d'euros sense declarar-la bé d'interès cultural. Aquesta... Van vendre un Goya sense declarar-lo bé d'interès cultural?
És que aquesta història és increïble per molts motius. El primer de tots és perquè aquesta família, a mi, que clar, forma part de l'aristocràcia, perquè el marit d'Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, en fi, venen de marquesos i tot això. Aquest quadre és el retrat de Valentín Belvis, que era un avantpassat d'aquest senyor. A mi el que em sorprèn d'aquesta història, la primera cosa, és que aquesta gent no sàpiguen que a casa tenen un Goya. És a dir, Goya pinta el 1795 el retrat del teu avantpassat i tu no saps que tens un Goya a casa.
Però tu et sorprèn que no ho sabessin?
Molt.
O et sorprèn que facin veure que no ho sabessin?
No, és que no ho sabien.
I tu creus?
Jo m'ho crec perquè el nivell d'estultícia d'aquestes capes, diguéssim, dirigents o aristocràtiques o burgeses, malauradament me'l conec, i és d'aquest nivell, de tenir un quadre que ha pintat Goya del teu parent. No és que és un quadre que comprés algú, no, és que Goya, el 1795, va pintar un avantpassat d'aquest senyor. I a la família hi havien dubtes de si era, si no era. Llavors, el pare del Fernando Ramírez de Haro li fa donació en vida, oral, en el fill, perquè en aquell moment pensava que era un quadre atribuïble a Goya, o un quadre, diguéssim, de l'escola Goya, però no un Goya.
Però no hi ha res que indiqui que és Goya, ni a la tela, ni al darrere?
No, però només que sàpigues mirar una mica. És a dir, a mi hi ha una frase molt...
Perdona, és que estic molt sorprès, perquè... I en totes aquestes trobades d'aristòcrates, i se suposa que de gent també en part d'una mica entesa, que no tenen per què ser els aristòcrates, com tu molt bé dius, mai no havia entrat ningú a casa i havia dit, oi, això no és un Goya?
No, perquè és que quan van a aquestes reunions...
O és que el tenia el capçal del llit.
No els interessa aquestes coses. Parlen d'altres temes. Parlen de la Superliga i parlen d'altres temes. No parlen de si tens un Goya o no tens un Goya. Josep, em costa entendre que els àmbits que tu coneixes bé d'aquest Madrid de les altes esferes, el nivell cultural és que és... mínim. És a dir, el Miguel Delibes tenia una frase que diu: un poble sense literatura és un poble absolutament mut. Però és que tenim un poble que no mira, un poble que no sap veure el que té a casa. Per tant, és un poble sec. I això és el que tenim. I en un poble sec, doncs, apareix un Caravaggio amb una subhasta per 1.500 euros i apareix un Goya que el van pintar per al senyor aquest i la família no sap que era de Goya. A més, després fan una venda per 5 milions d'euros i no fan, sent en aquell moment l'Esperanza Aguirre presidenta de la Comunitat de Madrid, per tant, és qui ha de catalogar aquesta obra com a BIC, no ho cataloga, i hi ha aquest mail que s'ha filtrat, que és una altra cosa que a mi em sorprèn molt, que tots aquests mails que es filtren, que diu: no creo que debamos decir nada, diu l'Esperanza Aguirre, cito textualment, es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político. Di algo.
Más peligroso es no hacerlo y que se sepa, ¿no?
Exacte.
Que és el que ha passat.
I és el que ha passat.
Ara, de tota manera, és evident que quan se'l venen sí que saben que és un Goya. Perquè si no, no els cauen 5 milions per un quadre que no m'havia fixat mai de quin podia ser.
És que entretant...
I que les reunions... A veure, un moment. Tu, ara, un cop feta la radiografia de l'estultícia de segons quins
sectors... Escopeta nacional.
De segons quins sectors de Madrid, ara anem a la racionalitat mínima, eh?
Sí.
El sentit comú. algú de l'àmbit, jo què sé, dels assessors de la senyora Aguirre, de la política, ja no de l'aristocràcia, van entrar un dia a casa seva, i torno a dir, si no el tenia al capçal del llit, i no van dir, oye, tienes aquí, oye, parece un Goya, no sé, has mirado.
Això és el que va passar. Un dels germans va dir, esto podría ser un Goya, tendríamos que hablar con dos personas, con Sotheby's, la casa subhastes, i con l'experta de Goya, que és Manuela Mena, i ho van fer-ho. I quan a Sotheby's va entrar a la casa i després el quadre el van portar al Prado perquè es fessin unes radiografies i la Manuela Mena, que és l'experta, dictaminés, al minut 1 els hi van dir, oiga, és que tienen un Goya que pintó Goya a uno de sus antepasados y ustedes, en fin, no lo saben y deberían saberlo.
Tienen aquí el tatarabuelo expuesto y no se han enterado.
I no ho saben. I llavors ells fan una jugada, d'altra banda, que ara s'està dient de tràfic d'influències, que podria ser, però s'ha de provar, tot és presumptament així, que és vendre'l al Villarmir. Aquest gran empresari que ha caigut també...
El d'OHS.
Sí, que tots els quadres, saps que tota la col·lecció d'ara ha passat al Santander per pagar els deutes d'aquesta companyia. I entre ells entenc que aquest Goya deu haver passat per via directa al Santander. Però clar, aquí hi ha una sèrie de coses molt irregulars. No saber que és un Goya, no declarar-lo Vic, mantenir aquesta opacitat, hi ha un tema també de declaració fiscal, i tot això... Per què ha passat? Doncs perquè un dels germans ha denunciat en el marit d'Esperanza Aguirre. És un tema familiar. Per què? Perquè els hi va prometre que d'aquests 5 milions ell donaria una part a cada germà i quan ha cobrat els 5 milions es veu que ha tingut un atac d'amnèsia. I aquests...
Sol passar això, amb la butxaca plena sol passar.
I llavors passen aquestes coses.
Vaja, ho dic pel que diuen els informes mèdics, eh?
Sí, l'avarícia té això. I llavors estem en aquest... Però és que fixa't, Esperanza Aguirre, presidenta de la comunitat, que és on es declaren Vic. Aguirre, patrona del Museu del Prado.
Primer no sap que té un Goya, i el dia que ho sap diu, escolta, passem de puntetes com si no ho fos, i jo no ho he sabut, no fos cas que... I venguem-ho i no ho declarem.
Això t'explica una mica, en fi, la catadura moral de tots aquests...
Bé, això t'explica tantes i tantes operacions que des d'un punt de vista policial s'han investigat i que ara s'estan jutjant també des d'un punt de vista judicial i que sempre estem allà mateix, no?
I tot surt. És tot que surt. El que no entenc és que puguin pensar que això, sent qui són, no acabarà sortint d'una manera o altra.
Per cert, hi ha un documental que qüestiona que el quadre més car del món, el Salvatore Mundi, de Leonardo, fos de Leonardo.
Sí, ha sigut molt controvertit perquè ara a França hi ha una mena de convulsió amb tot aquest assumpte del Leonardo, perquè d'una banda el Louvre no pot fer dictaminar sobre obres que no són del propi Louvre. Hi ha diferents estudis que apunten que, segons diu aquest documental, podria ser que no fos de Leonardo. Però, pel que jo sé...
Tu l'has vist, el documental?
El documental l'he vist i he vist...
I ha resultat creïble per tu?
No.
Ah.
No, m'ha semblat un documental fet amb la intenció clara de demostrar que hi ha un informe que no expliquen quin és, que apareixen, a més, una gent... A mi, quan ja veig documentals on la gent està pixelada i no saps qui són, ja, des d'un punt de vista inclús periodístic, no crea sospita. Perquè dius, bueno, són alts funcionaris de l'Estat. Posen el nom, però els hi tapen la cara. Qui són aquesta gent? Jo el que sí que sé és
Home, sobretot perquè en un àmbit com aquest, quina és la necessitat de que et posi com a condició no identificar-lo al funcionari?
Clar, perquè a més...
Quin secret d'Estat poses en perill?
Diuen que és un tema... Clar, a mi em fa molta gràcia això dels francesos i Leonardo, perquè Leonardo...
Avui vens d'estroia, eh?
Sí, és que de veritat, és que passen una coses, Josep. Leonardo, tot és qüestió d'Estat. Jo una vegada els hi vaig preguntar, escolti, per què no netegen d'una vegada la Mona Lisa, que la veiem amb aquests vernissos grocs de caca d'oca i la volem veure bé? I em van dir, és una qüestió d'Estat. Això ha de ser le president de la República, que ha de tocar el botó vermell, com si fos una cosa nuclear, perquè es pugui netejar la Mona Lisa. Ara, saber si aquest Ecce Homo és o no és de Leonardo... que s'ha estudiat al Museu del Louvre durant mesos, és una qüestió d'Estat. Hi ha una cosa molt sospitosa, que és l'any 2019, a l'exposició a Leonardo, que vaig tenir l'ocasió, a més, de visitar-la privadament, aquest quadre no hi era. I a mi em consta que hi havia dos catàlegs, un amb el quadre i un sense el quadre. I el documental diu que no hi era perquè hi havia un informe que no volia treure Macron per no inoportunar en aquest príncep saudí, que recordem que el va comprar a l'any... El va comprar per aquest rècord de 450 milions
de
l'any 2017.
De dòlars.
Sí. Doncs per no inoportunar-lo no vol treure aquests papers. Però el que a mi m'ha arribat és que el problema de que aquest Leonardo no estigués a l'exposició del 2019 era que els saudis el volien posar al costat de la Mona Lisa. No que no fos Leonardo, el volien que estigués al costat de la Mona Lisa. I el Louvre, per qüestions de seguretat, va determinar que no podia estar allà, que hauria d'anar a l'exposició temporal. I això els saudis no van acceptar-ho. Aquest és el punt. Ara, a partir d'aquí, fer tota una confabulació d'aquest quadre no és de Leonardo, a mi em sembla una mica, diguéssim, frívol tot això.
Artur Ramon, senyores i senyors, sense pèls a la llengua, 11 i 26.
T'he tancat el negoci. Sort que em vaig canviar a Línia Directa i no he de pagar les meves assegurances.
Línia Directa t'ajuda. Si ets autònom i tanques el negoci, ens fem càrrec del pagament de les teves assegurances de cotxe, moto o llar. És el moment de canviar-te. 917-700-700. Consulta les condicions a líniadirecta.com.
La pregunta del dia que estem formulant avui a la nostra audiència és si creus que els restaurants haurien de poder obrir per sopar. S'espera que en la informació que traslladi avui el Procicat, que segurament farà que s'aixequi el confinament comarcal perquè ens puguem desplaçar per tot Catalunya, no sembla que vulgui tenir present ni en compte els suggeriments i les demandes, les reclamacions i els crits que llencen des dels sectors de restauració, com hem escoltat avui en aquest programa amb els màxims representants de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'audiència, què diu, Gisela?
Hi ha un 82% de l'audiència que diu que sí, que haurien de poder obrir per sopar, i un 18% que diu que no.
@AquíCunit. Vota a l'enquesta del programa a través del Twitter de Aquí amb Josep Cunit.
I són 873 les persones que han votat fins ara.
No compris el Dumdum. Mobles Boom t'ofereix els millors preus del mercat en moble juvenil. Matalassos, sofàs, xeslongs, armaris, mobles bons, bonics, barats i... Boom!
No compris el Dumdum.
Més informació al web mueblesboom.com. 10 botigues a Catalunya.
Aquí, la grossa de Sant Jordi, amb Josep Cunit.
Hem preguntat avui quin és el títol del llibre d'Albert Om que ell mateix ens va presentar i en aquest programa des de 10:45 fins a les 11 al 93-344-1411. Ha rebut infinitat de trucades, algunes ho han encertat, les altres no. Entre tots els que ho han encertat, ara entrem en el sorteig ràpidament i digue'm, Iu.
62 persones. De l'1 al 62 el número.
De l'1 al 62. Ahir vas portar-li la sort a una senyora que ens va aprofitar per vendre el llibre de la seva filla.
També perquè vaig dir l'últim número.
Perquè vas dir l'últim número. I vols dir que si fos el primer no hagués sigut ella, però hagués sigut una altra,
exacte,
que potser ens hagués venut també una altra cosa.
Llibre,
perquè aprofitem això, cosa que, per cert, que hem d'investigar. No hem d'investigar.
Buscar el llibre.
Hem de buscar aquest llibre, perquè la mare no recordava l'editorial, però estamos en ella.
Ho farem, i tant.
Molt bé, sí, doncs digues un número de l'1 al 62.
Doncs avui dic el 37.
El 37. El 37. 37 per què?
Buscaria algun motiu, però me l'inventaria,
T'ha sortit
així. M'has agafat a contrapeu, no volia dir l'últim.
Doncs. Bé, perquè tu,
pel mig.
Tu volies parlar de Mujeres de l'alma mia, no?
Perquè jo volia recomanar.
Ara parlem. Un moment. Que estem trucant al número 37. Que com que no sap qui truca, doncs no s'hi posen. I si veuen el número, surt un número d'aquests eterns que dius, no contesto, perquè em deuen voler vendre un
jo
canvi
no
de
telèfon.
Hola, Isabel, com estàs?
Bé.
Celebro saludar.
És a Cuny.
Sí. Si no et sap greu, sí.
He parat, és que estava conduint.
Ah, estaves conduint.
Sí, he parat perquè dic, no pot ser que sigui jo, però veig que sí.
Sí, ets tu. Vaja, si
fantàstic.
Tu ets... Perdona, si tu ets tu, que en aquell moment ja és ser molt, ets tu, sí. Com estàs?
Doncs...
Com anem? Cap on vas?
Bueno, anava a fer una gestió a la deixalleria, deixar tot de coses.
Així m'agrada, que avui és el Dia de la Terra, consciència...
Ah, doncs mira, no ho sabia.
Consciència...
No, no, m'he sentit tot el matí.
A favor del reciclatge. No m'ha sentit amb tot el matí?
No, en seguit no. Ah. No, no he sentit tota l'estona.
Ah, o sigui que vens i vas i vens.
Ah, exacte.
I ara vas a la deixalleria i et truco,
ah,
i et truco perquè tu has dit el títol, encertadament, el títol del llibre de l'Albert Tom, no?
Correcte, el dia que vaig... El dia que me'n vaig marxar, el dia que me'n vaig anar.
No.
Ara no ho diré bé.
El primer... Anaves bé abans, el dia que vaig...
El dia que vaig marxar.
Efectivament. Doncs mira, 6 butlletes de la grossa de Sant Jordi que corresponen al 00969 i si toca són 2 milions.
Doncs moltíssimes gràcies, a part de que seria, això seria fantàstic, però m'ha agradat molt poder parlar amb vostè, perquè el segueixo aquí, a la Melero, i allà on puc, sempre... I, bueno, encantada. I moltíssimes gràcies.
Doncs gràcies, Isabel. Que vagi bé aquest viatge a la deixalleria. Què hi portes, per cert, posats a preguntar?
Doncs un munt de penjadors, molt vells, molt, bueno, i nous, molts penjadors que no sé què fer-ne i... Bueno, s'acaba de morir la mare i amb aquestes coses
vaja,
de...
Vaja. Sí, allò que hem de fer...
Armaris,
sí, hem de fer una neteja que dol, no?
Exacte. I, bueno, mentre anem fent aquestes cosetes, anem sobrevisquent com podem.
Doncs, escolta, celebro haver parlat amb tu. També aprofito per enviar-te el missatge de condol.
Moltes gràcies.
I a veure si tens sort i et toca la grossa de Sant Jordi.
Seria fantàstic.
Ja, i tant.
Bueno, ja ho sabríeu, vull dir, ho celebraríem tots.
Home, espero que sí, espero que ens truquis aquell dia.
I tant.
Vaja,
de bo,
i si
tant
no,
de bo.
I si no, com que us tenim fitxats i fitxades a tots els que guanyeu, doncs sabem a quins telèfons trucar, si us toca la grossa.
I més si guanyen 2 milions.
I més si guanyeu 2 milions, apa, que no ens tindríeu a casa vostra. Isabel, una abraçada. Gràcies,
vinga,
bon dia.
Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
Doncs d'Isabel, avui us torno a recomanar un llibre, Mujeres de l'alma mía, el llibre més personal d'Isabel Allende, testimoni vitalista sobre l'amor i sobre el fet de ser dona i feminista. Mujeres de l'alma mía és també una lliçó de vida i de coratge. Per això, si voleu regalar un llibre i encertar, i ja sabeu que ja podeu comprar-los a les paradetes a partir d'ahir, i avui també us recomano Mujeres de l'alma mía, Isabel Allende, publicat per Plaza i Janés.
CaixaForum Barcelona presenta Symphony. Un viatge virtual al cor de la música de la mà de Gustavo Dudamel. Viu una experiència de realitat virtual única al ritme de Bernstein, Beethoven o Mahler. Des del 10 d'abril a CaixaForum Barcelona. Reserven entrades a caixaforum.org.
Sant Hilari, com esteu? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Els germans Sant Hilari, Josep i Pere Sant Hilari, Natures mortes del segle d'or fins al 14 de maig, una exposició que per primera vegada confronta la visió clàssica i la contemporània de la natura morta, i són reptes que vosaltres us aneu plantejant cada vegada aneu aixecant el llistó. Pinteu... Això també està pintat a quatre mans?
No, això cadascú ha fet els seus. El concepte de quatre mans es pot entendre...
Dos caps.
Són dos caps, perquè el concepte pictòric és el mateix, llavors tots dos participem a l'hora de compondre les obres i de traçar una línia de treball, l'avaluem entre tots dos. O sigui, sempre seria en obra. Podríem dir que el Sant Hilari és una marca. Mira, he quedat.
No, has quedat molt bé, perquè jo t'anava a dir, no diguis podríem dir, ja pots dir que el Sant Hilari és una marca.
És una marca. Llavors, clar, una marca, hi ha dos pintors que fan obra, i l'obra d'aquí és del Sant Hilari. I... tot i que cadascú fa les seves, cadascú firma les seves, però el concepte és que és un mateix concepte de treball, i hi ha dos caps que ho pensen. Per tant, les obres poden ser...
Per tant, prenc nota per no tornar a caure en el parany. A partir d'ara diré Sant Hilari dos caps, no quatre mans.
Sí.
Sí. Una obra i dos caps.
Sí, perquè les quatre mans... Jo utilitzo la dreta, i ell també. Llavors són dos mans, continuen sent dos mans. Clar.
És aquesta frase feta de...
Sí, no? Però són dos caps, sí. Canviem-ho així i ja està.
Com abans també els que portaven ulleres ens deien quatre ulls.
Sí.
Aquestes coses ara hi han passat a la història, afortunadament. Esteu exposant a la galeria de l'Artur Ramon. Artur, què tenen el Sant Hilari?
A mi el Sant Hilari fa molts anys que col·laborem junts i el que més m'agrada és aquesta revisió que fan de la tradició per dir una cosa nova, però utilitzant unes tècniques encara doncs, dels pintors clàssics. I això en un món en el que dins de l'art contemporani, sobretot la part tècnica, s'ha anat abandonant i a partir del conceptual només és la idea, doncs recuperar la tradició a través de pintors que pinten amb un grau de qualitat i de virtuosisme com ho fan ells, doncs em sembla una celebració doncs, de la pintura.
Precisió i preciosisme, no? Serien aquests dos conceptes que definirien la vostra obra? Precisió sí, i preciosisme.
Sí, jo crec que un pot comportar l'altre. O sigui, la precisió, sobretot des del nostre punt de vista, que és exhaustiva i molt, molt intensa i molt volguda, partint lògicament de la realitat, que si un l'observa és absolutament rica, fa que inevitablement acabi sent preciosista, perquè, clar, si parles de tot el que passa allà davant, inevitablement poses moltes coses. I si les aconsegueixes adullar, les aconsegueixes imbrincar totes, inevitablement acaba sent preciosista el treball, sí.
Perquè vosaltres, com per exemple, ara recordo un quadre vostre, no? Quan vosaltres us planteu davant d'un envàs de sifó històric, d'aquells que portaven la reixeta, jo hi veig un sifó antic, de la meva infantesa, però vosaltres hi veieu més coses que un sifó. O només hi veieu aquell sifó,
no,
i per tant, com que només hi veieu aquell sifó, el voleu retratar, però senzillament dibuixant primer i pintant després?
A veure, nosaltres quan estem davant de la realitat, diré una frase del Goya. Ja que abans parlàveu del Goya, una frase del Goya.
Però de fet parlàvem d'Esperanza Aguirre, però...
Sí, que curiosament...
Sí, que, no sabia que tenia un Goya a casa
seva,
i a més se li va oblidar haver-lo de declarar.
Doncs el Goya deia que quan estava davant d'un capellà, començava a posar colors un al costat de l'altre, i al final comptava, i amb ell li sortien tants botons de la casulla i comptava i el capellà tenia els mateixos. O sigui, això és la visió de l'ull del pintor. O sigui, un pintor el que veu és amb colors. Jo ara mateix estic aquí, estic veient colors. Òbviament que veig, miro tu i miro l'Artur, miro...
Del Jacinto.
I veig, teniu tres colors de molt diferents de pell. Però radicalment
diferents. És que el Jacinto està molt moreno.
Sí, sí, però són...
Sí, però... El Jacinto està molt moreno.
És això?
El Jacinto té el bronzejat Formentera tot l'any.
Veus? Bueno, no, és que es nota,
No sé del Festival de Cinema dels Verdi, que estic tot allà dins.
Llavors, els ulls de pintor sempre hi són. El que passa és que tu, quan estàs davant d'un sifó, d'unes flors, d'una model, del que tinguis al davant, del que et plantegis pintar... A part de tenir aquesta visió de pintor, o sigui, de veure amb ulls de pintor contínuament, el que has de voler és què dimonis vols explicar tu d'allò, a partir d'allò que tens al davant, què vols explicar?
Sí, però és aquesta, com pots preguntar-te què vull explicar d'un sifó, si un sifó és un sifó?
No.
Els objectes triats per fer l'obra sempre tenen... Són tractats per una finalitat concreta. O sigui, si, per exemple, estàs parlant d'un quadre de fa molts anys, ara mateix, en aquell moment era...
És el que em ve al cap.
Sí, en aquell moment era tractar fragmentàriament el bodegó que teníem al davant, perquè sé que és un tipus de... És un sifó que no arriba a terra, segurament. Llavors, quan agafem... Anem als objectes, pròpiament. Quan nosaltres decidim uns objectes determinats, és com el que en un moment determinat vol fer posar en escena uns determinats ballarins. Els tria d'una manera i els posa, no? Per explicar una determinada història. Doncs els objectes que utilitzem en els quadres estan en funció de la història que volem explicar. Llavors els tries i l'únic que fas és disposar-los en l'espai per crear una determinada harmonia formal, però els objectes sempre són en funció de la història que vols explicar. Eh?
I com que vosaltres ara us baseu en la tradició del bodegó clàssic del segle d'or, amb la mirada del segle XXI, què hi veieu en aquests bodegons del segle d'or?
Home, el que hi veiem és que hi ha una sèrie d'elements que es mantenen constants al llarg de la història, i uns altres muten la seva forma original. Llavors, el que nosaltres fem són, d'alguna manera,
traslacions del que seria el bodegó, que sempre és, eternament és el mateix, perquè és el que mengem. El bodegó és el que mengem. Llavors, si mengem una poma, la mengem igual ara que fa 2.000 anys. Però hi ha coses que canvien el seu aspecte. I aquí és on entrem nosaltres. A que si fem, parlem del bodegó, posem els objectes que han mutat, que han agafat una forma pròpia del moment actual que vivim, i els incorporem substituint aquell que el producte que en el seu moment original era d'una altra manera. La nostra funció és aquesta, o sigui, parlar del menjar, però des del producte com el tenim avui en dia.
Sí, la pintura realista jo penso que té una necessitat. La pintura realista té una necessitat per existir. Era una foto en un jardí, però la cosa va per aquí. I és que has de ser notari de la realitat. Això, tot això que deia el Pere, clar, nosaltres no ens posarem a pintar un cistell de vímet, però sí que pintarem pintarem un formatge com el segle XVII, perquè són pintors de tradició clàssica, però clar, què fa que sigui d'aquest segle? Pues quan entres a la nevera, mires a la nevera i com tens el formatge. O el tens envasat al buit, o el tens en paper film. Llavors incorporem aquests elements, també actuals, perquè el bodegó es distanciï. I aquí ve la cosa de ser notari de l'època. O sigui, has de tenir aquest sentit de notari a l'època.
Com que vosaltres heu dedicat exposicions temàtiques, però hi ha hagut etapes en les quals, per exemple, heu fet paisatges i veu mirar Badalona i Barcelona i edificis i carrers i places. Ara esteu en la història entremig. Heu parlat també de la mort, de la importància de la mort, a través d'una col·lecció que vaig veure una vegada, una exposició també de calaveres i de reflexions sobre la vida i la mort. Totes aquestes coses, basades sempre amb la mirada realista, amb l'objecte realista, amb la calavera realista, el sifó realista, un edifici realista, el port de Badalona o de Barcelona realista, tot això a vosaltres us porta a sentir-vos fotògrafs a través de la pintura?
Jo crec que no som fotògrafs a través de la pintura.
La fotografia té una altra finalitat. La fotografia parla d'un instant. En realitat, la fotografia parla d'un instant. És aquell instant i és d'aquella manera. La realitat és absolutament canviant. I la pintura té un altre sentit. La pintura, en realitat, és una construcció nova. D'aquí a la idea de ficcions. En el sentit de que la ficció és intentar que... O sigui, la ficció és parlar de la realitat, però no tal i com... O sigui, fer creïble que allò és real. Fer creïble que allò és real. Llavors, clar, la diferència amb la fotografia és que et parla d'una realitat immediata i la pintura no vol parlar d'una realitat immediata, és una realitat construïda. Construïda. És com si digués... Quan disposes uns elements per pintar, tu els disposes d'una manera artificial, que no és com estan naturalment posats. No trobem mai a casa el formatge al costat de no sé què amb aquella disposició que hem decidit en el quadre. En el quadre és on tu ho construeixes. Disposes en aquell escenari com tu vols que sigui. I això és el que ho diferencia de la fotografia. La fotografia té un tractament immediat i de notari explícit.
És tan interessant veure la vostra obra com escoltar-vos, Ho dic sincerament, no, Artur? Què et sembla, Jacinto?
Home, és un privilegi. A part que tenen un aspecte com el dels els germans James, no? Jesse James amb les mascaretes. Sí. Famosos germans de la història, no?
Sí, bé, hi ha pocs casos de germans a la història a l'art, Pocs. I el cas d'ells, jo a vegades ho explico a la gent que no ho entén, no? Perquè quan veus l'obra, veritablement has d'anar, inclús jo que fa tants anys que hi treballo, he d'anar a veure la firma per saber de quina és d'aquí, i és un cas quasi psiquiàtric.
A vegades també l'ha de buscar jo, la firma, si he fet el tema molt igual.
Això és el que anava a dir-vos. Sí, alguna vegada heu confós quadres vostres?
Sí. A vegades ens hem acostat al quadre, perquè potser hem fet un tema molt semblant, canviant la llum, hem fet el mateix tema, potser la llum de la dreta o la llum de l'esquerra, i han passat anys, i els veus tots dos exposats, potser en una fira, i te'n vas cap al quadre i dius, a veure, quin és el meu? Jo tinc que buscar la firma, a vegades, m'ha passat.
No, jo he estat convençut que era meu, i mira, dius, hòstia, doncs no era el meu.
És curiós perquè normalment els germans es posicionen un en contra de l'altre.
Normalment.
Si un fa art, l'altre fa escriptura. No? Sí. Aquesta convergència és bastant psicològicament bastant curiosa.
Molt. Sí. I comparteixen l'estudi, amb la qual cosa també hi ha un trasbals d'idees i de històries, sí. I ho fa molt singular, vaja.
Senyores i senyors, si tenen oportunitat d'anar a la sala d'art de l'Artur Ramon, les ficcions del Josep i del Pere Sant Hilari, del germà Sant Hilari. Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada i enhorabona per tot el que feu. Des de fa temps, eh?
Sí, ja comencem a ser una miqueta...
No, però jo trobo que...
una miqueta veteranos.
No, però jo crec que, en fi, tot el producte que utilitzeu us manté joves.
Per molts anys, esperem.
Una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.